Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta. Després de la campana que vam fer la setmana passada, alguns vos heu queixat, però escolteu, de tant en tant tenim dret a parar. Era un pont magnífic. No sabíem que anava a haver tot el lío que anava a haver dels controladors, però ens vam muntar una miqueta de descans i vam aprofitar el pont per descansar. Espere tots, Martí Crespo.
Hola.
Vas descansar o te vas quedar enganxat en un controlador?
No, vaig quedar enganxat a casa, però per voluntat pròpia.
Molt bé, així està bé. Amb nosaltres aquesta setmana, com tertuliana habitual, l'Anna Peluda.
Hola, bona vesprada.
No molt feliç amb el canvi de la samarreta del Barça,
però gens.
Això és, no és tema nostre, no és tema nostre. Ja anem, podeu seguir els seus tuits, i en els seus tuits ja va carregant a base de bé. I tenim avui un convidat que ha vingut en diverses ocasions a l'Internauta, diverses temporades. És una persona en la qual jo com a mínim no em canso mai d'escoltar-lo, que ha tingut un paper molt rellevant en la internet catalana, encara que ell dissimula i fa veure que no, i que avui ens explicarà una altra moguda relacionada amb les seues dèries, que en aquest cas és la llengua, bàsicament, ara mateix la llengua oral i uns grans projectes relacionats amb això. És el Lluís Disseguirre. Lluís, encantat de tornar-te a tindre a l'Internauta.
Encantat de ser aquí, a més a més, crec que ja heu guanyat molt amb la ubicació.
Bé, això depèn, a cadascú li va com li va moure's d'una banda a l'altra de la ciutat. Amb tots ells farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El Lluís és una d'aquelles persones que abans en dèiem savis, ara es veu que no està de moda això de dir savis. A mi me fa una miqueta de coses sempre que parlem, i de fet abans fins i tot li he preguntat com s'havia de dir el seu cognom, perquè és una pregunta clàssica que li faig cada volta que ens vegem. D'això el Lluís és testimoni. Sí, Lluís Disseguirre, Lluís de Isseguirre, que es veu que és el que defensava l'enyorat Joan Solà. I ja has començat a dir-me que tenia que fer no sé quina fricativa palativa de no sé què dels bascos per dir-ho, així que m'he callat i he pensat, escolta'm, deixem-ho
com surti, no? Li diré
sí,
com surti.
Tant hi fa, no?
Com ho sento.
No, ja fas bé. Seguir, evidentment, és un cognom basc. El Lluís, en aquesta ocasió, entre les mil coses que ens explicarà, algunes, jo vull que repassem alguna cosa de la història d'internet que el Martí té apuntada per ahir, ens explicarà dues iniciatives, en principi, una que és una plataforma de consulta en línia per a professionals de la llengua oral, que sona fatal, però vol dir periodistes, actors de doblatge, productors multimèdia, assessors lingüístics, etc., que es diu Resol Mitjanscat, i una altra és una iniciativa virtual del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques que es diu Amics de la Llengua Oral. Ara ens hem de fer orals, tots?
No, és el meu punt de treball, és on focalitzo, però és un tema important, perquè encara que no ho ha complert, la casa IBM va anunciar el 96 que a partir del 2001 ja no vendria ordinadors amb teclat. És a dir, que els que pensen en el futur dels ordinadors tenen bastant clar que el dia que el reconeixement de veu sigui prou fiable, prou solvent, doncs l'implantaran a tot arreu.
Sí, que li parlarem a l'ordenador.
Però en anglès, clar.
Home, espero que no.
Doncs aquí.
Jo m'he comprat una màquina d'aixes que agrana a casa i li he posat Ximo per parlar-li. Ximo, agrana. Ximo va per la casa agranant. I és una cosa, n'hi ha que localitzar. Això es diu localitzar. Vols dir que ho farem en anglès? No, ho farem en totes les llengües. Les llengües...
No s'aturaran per no tenir-ho en segons quines llengües.
Però llavors hi haurà uns Disseguirres que llavors ho adaptaran, no?
Intentarem estar en primera fila, però per determinades qüestions s'ha vist, quan encara no... En català seguim tenint simplement verificadors ortogràfics pels ordinadors. Si una paraula l'escrius malament, te la rectifica, però és clar, si aquella paraula en un altre context seria correcta, doncs te la deixa. Llavors tu poses prova en B alta i no et diu res. No et diu res perquè és correcte.
Perquè és correcte.
És el contrari d'improva, per tant, només cal que tu tinguis el sentit de veure que allà falla alguna cosa. En canvi, en castellà, en anglès, ja hi ha el que en diuen correctors gramaticals que van més lluny i que, en un cas com aquest, doncs, intenten veure què passa. Si tu dius ai las, t'ho deixarà dir, però si dius las cases, o sigui cansat cases, algú t'hauria de dir que això no funciona, però si tu no tens prou coneixement gramatical i et refies simplement d'un programa que el que fa és mirar si aquella paraula aïllada la té a la seva llista, doncs el resultat és que tu posaràs les cases i pot ser que s'ho empassi.
Sí, això és útil pels fallos de tipografia.
O sigui, no, però era per posar un exemple de tecnologia.
Quan tecletxes t'equivoques, però més enllà d'això és poc útil.
Sí, però ho fem bastant. I després també a vegades el problema és que alguns d'aquests errors poden provocar malentesos. Per dir una altra tecnologia on hi ha problemes d'aquests, el reconeixement òptic de caràcters, tu compres un programa d'aquests que venen preparats amb els escàners i resulta que només solen dur diccionaris de 10 o 12 llengües, el francès, l'alemany. Llavors, si el català no hi és, el reconeixement el fa simplement amb patrons de caràcter, però corres el perill que vegi que n'hi ha molts que s'assemblen a un dels diccionaris que té, que és el castellà, i li sembli que ha de tirar pel dret, com al començament, per exemple, Google Translation tirava pel dret i els textos en català els traduïa com si vinguessin del castellà. El resultat pot ser catastròfic i nosaltres ens vam trobar, per exemple, perseguint tots els això que ens els reconeixia com a sexo, que era la cosa que se li assemblava
això
més.
Això està bé.
Clar, sí, està bé, però et pot posar en un compromís.
Sí,
et pot posar en un compromís.
Sí. M'imagina el president Camps que diuen que li tradueixen els discursos quan els en alguna situació
sexo,
bastant,
sexo, sexo,
bastant,
sexo.
Bastant divertida. De tota manera, si no recordo malament, perdona, Martí, va haver un, fa ja molts anys, un dels que era... Anaves a dir això? Va, dic,
sí. No, això, em recordo... I que va sortir un reconeixedor de veu en català,
Philips.
De la Philips?
Sí.
Que me'n recordo que en Vicent va anar corrents a la FNAC a comprar-se'l.
Sí, que no funcionava.
Bueno, et dèiem allà al despatx sí. Cridant l'ordinador.
Sí, no,
sí, que funcionava. Si tu et prenies la paciència de fer l'entrenament, l'ensinistrament previst de gairebé 5 hores, no canviaves el micròfon, no canviaves les condicions acústiques del lloc on l'utilitzaves, i et limitaves a verbalitzar textos de les temàtiques més o menys contingudes en els textos d'entrenament que tu havies fet servir, alguna carta comercial, alguna cosa d'aquestes, més o menys era prou eficaç com perquè et compensés l'esforç de només haver-lo de corregir.
En oriental?
Sí.
Sí, clar, això era en oriental.
Ja ho tenim.
No, però aquí correm el perill del contrari. És molt més fàcil que surti un sistema eficaç en valencià que no pas en barceloní.
Veus?
Perquè s'acosta molt... I la distància entre fonètica i grafia és molt més baixa en el valencià.
Però jo ho diria perquè en aquell moment la Generalitat de Catalunya, el responsable del tema de Societat de la Informació, que era en Puig, va insistir molt en aquest tema. Era el seu tema estrella i ens va omplir el cap a tots de que el català havia d'existir oralment, etcètera, etcètera,
sí,
i després no s'ha sabut mai.
És que el dia que se n'acabin de sortir en anglès, el que no hi sigui serà com la impremta. El que no hi va ser en el seu moment doncs va quedar com a llengua arcaica. El que passa és que en anglès, quan s'han posat a utilitzar-ho a gran escala, doncs sempre s'han trobat que... El problema d'aquesta tecnologia és que tu la vols fer servir sense haver d'estar després pendent de quins desastres ha fet. Si després t'has de revisar tots els textos que has verbalitzat per veure si se t'ha colat alguna cosa,
ja,
no et compensa. Però, en canvi, sí que compensa per altres coses. Per exemple, tu avui pots fer recerques en anglès sobre volums molt grans de producció audiovisual. Uh-huh. Crec que la Hewlett Packard té un robot que treballa sobre unes 6.000 hores. I si el que tu cerques, o sigui, serveix per cercar sobre l'àudio. Què passa? Que si tu li dius que busqui tu o que busqui five, doncs hi haurà més o menys conflictes amb altres paraules i serà més o menys fàcil que ho trobi, però probablement si el que busques és una paraula molt habitual, hi haurà molts falsos reconeixements. En canvi, si tu busques genoma, si tu busques, o sigui, amb els termes especialitzats es combinen dues tècniques, el reconeixement de la veu amb l'extracció de terminologia. I per tant, el que està clar és que en un documental, en un noticiari sobre la vaga dels controladors aeris, la paraula controladors aeris surt moltes vegades. I això crea uns patrons matemàtics que ajuden a reconèixer que en aquell objecte, potser no el moment exacte, però sí que en aquell objecte audiovisual es parla d'aquell tema i s'està utilitzant ja en anglès per tasques d'indexació i recuperació d'informació sobre grans volums d'audiovisual. Això en català no ho podem fer l'equivalent, però potser no trigaríem massa a arribar-hi. Però sempre anem un pas enrere i per això nosaltres ens hem plantejat la possibilitat de beneficiar la col·lectivitat de la col·lectivitat, és a dir, d'explotar aquest entusiasme en què moltes vegades els catalans acollim iniciatives destinades a promoure la nostra llengua. En aquest cas, el que tenim clar és que cal fer moltes coses en l'àmbit de la llengua oral que no ens les podem permetre amb diners. En canvi, en voluntariat potser ens les podríem permetre. Per exemple, em sembla que ja està legislat, i si no, era intenció i s'acabarà fent, que l'Arxiu Nacional de Catalunya reculli, hi hagi una recol·lecció de tots els productes audiovisuals del país. Les emissores de ràdio i de televisió hauran de lliurar cada setmana o cada mes una selecció dels seus programes que sigui representativa i que vagi variant, etc, etc. D'aquesta manera es anirà fent un arxiu audiovisual. Doncs bé, perquè algun dia aquest arxiu es pugui recórrer amb els mètodes moderns buscant ocurrències de X, aniria bé que un conjunt de voluntaris haguessin transcrit uns centenars d'hores, perquè estem parlant d'un arxiu que tindrà milers i milers i milers d'hores, quan això funcioni d'una manera regular, com és el dipòsit legal en les biblioteques. 6 exemplars de tot llibre imprès des de no sé quin any s'han anat guardant i avui en dia això permet trobar coses. El dia que tindrem això sobre l'audiovisual, hi haurà programes desenvolupats per l'anglès que en petites variacions es podran aplicar al català, però caldrà disposar d'uns materials d'entrenament. Caldrà tenir uns centenars d'hores traduïts, si pot ser de tots els estils possibles, perquè tu potser allò que
sí,
vols buscar...
No és el mateix un telenotícies que un programa, que un concurs, sí, que, sí, que una obra de teatre, sí, o que un... Clar, el llenguatge és diferent.
I potser a algú li sona que un polític alguna vegada va dir una cosa i després no es troba. I allò, pensant-hi, resulta que aquell polític va anar a l'estadi del Barça i va passar a saludar el Puyol, allò que fa el Puyol a vegades, que hi entra una persona en un moment de descans i resulta que en un ambient sorollós, acústicament hostil per als programes de reconeixement, per tant, on es necessiten les tècniques més robustes, resulta que s'ha dit aquella frase que tothom voldria demostrar que s'ha pogut, que es va dir o que es va comprometre que faria alguna cosa. Estic inventant-m'ho, evidentment. Doncs bé, per això necessitem tenir partits de futbol, programes de bàsquet, programes de debat, aquells en què tots parlen al mateix temps, en què algú hagi invertit hores a transcriure de tal manera que després, quan ve un senyor de Dublín o de Bèlgica, que hi ha equips importants que treballen aquests temes, i que l'únic que miren és el mercat, i que no tenen cap reticència contra el català, si pensen que el producte es vendrà, o sigui, segur que faran abans el català que el maltès, perquè ells miren el mercat. Doncs bé, si els podem ajudar proporcionant materials que accelerin el temps de desenvolupament d'aquestes eines, doncs amb això podrem ajudar que el català estigui més aviat a primera fila.
Ara ens explicarà el Lluís immediatament concretament de què va això, però hem començat el programa xerrant, i resulta que la introducció que cada setmana fa el Martí Crespo, un poc presentant el personatge, presentant el que fa i presentant aquestes coses, ens la hem votat per complet. Així que, abans que res, la visió de Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, després d'aquest piulet, la primera vegada que vaig sentir parlar de Lluís de Isaguirre va ser a la Facultat de Filologia.
Ella ha fet la palativa, la fricativa i la postnasal, ho ha fet tot, eh?
Ho he intentat, eh? 3 anys de basc fan alguna cosa. Doncs va ser a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Ell era professor i jo era estudiant o alumne.
Te va aprovar?
No el vaig tenir, però vam compartir espai, com a mínim. I l'any que vaig acabar, el 95, ell també va deixar, em sembla, doncs, l'edifici de la plaça de la universitat i se'n va anar a la UPF, que en aquell moment era una jove universitat, a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada, l'IULA. Suposo que encara hi ets. Des d'aquest institut s'ha dedicat a l'enginyeria lingüística, l'ortologia catalana, ho haig de llegir, aquestes coses, la tradúctica i la terminòtica, entre molts altres temes, suposo, no?
Sí.
N'hi ha moltes més de paraules estranyes, i no només, diguem-ne, sobre temes específics, sinó també en els projectes en què ha treballat. D'entrada, ara em sembla que ets el director del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques, el LATEL, sí. Impulsa projectes com el RETOC, el DOPO, el Senyor, servidor de nyaps ortogràfics, que aquest em m'agrada molt, i després el Resolc, que és la plataforma doncs, que ens vens a presentar avui, entre moltes altres sigles o acrònims d'aquest tipus. Lluís d'Eixaguirre no sols treballa amb la llengua, sinó que també juga amb l'Scrabble. Suposo que ets l'autor del diccionari d'Scrabble.
Coautor, sí, amb l'Oriol Comas, un gestor de jocs que segurament us podria explicar moltes coses si algun dia el convideu.
Ah, convidat, està.
Doncs està. I tant. I després, no sé si encara es fa, suposo que sí, la Lliga del Bar Caimada.
Sí.
Des de fa la Lliga del Bar Caimada.
D'Scrabble, en català, sí. Els dimecres, a la nit, em sembla que...
Cada dimecres, que no sigui festiu com a tal, perquè llavors entrem en competència amb els jugadors de rol i és un bar d'aquest de jocs.
Sí, sí. El carrer Independència, em sembla que és.
Cantonada en Provence.
Encara hi vas.
Sí.
De Barcelona.
Sí, de Barcelona.
És una de les poques estones de la setmana que aconsegueixo que el meu cervell s'hagi d'ocupar íntegrament en remenar les 7 lletres del faristol per trobar aquell cara en lloc de paraula que s'amaga i que no vol. És a dir, és una activitat que em resulta molt absorbent i m'ajuda a desconnectar, perquè l'inconvenient quan tens responsabilitats, ja ho sabeu, familiars, del tipus que sigui, és que moltes vegades et van perseguint, tens algun borinot que va... Tu intentes pensar en el que has de pensar, però vas tenir altres fils de pensament per allà darrere incordiant, i en canvi amb això de l'Scrabble hi ha un nivell molt alt, i juguen gairebé tots els crucigramistes del país, el Miquel Cicé de l'Avui, l'Anna Genís del Periòdico,
Pau
Vidal el Mario Serra i altra gent molt, molt hàbil amb la llengua, com el Salvador Alzius, o sigui que hi ha un nivell que t'obliga a...
És una Champions, això és una Champions.
Sí,
hi ha Champions.
Jo en broma diem Champinyons, que és Scrabble, i a més té la X i la N i grega.
Si acabés amb ser trencada ja...
Sí, però no la donaríem per bona.
Jo la veritat és que he estat una vegada en aquest Alcaimada i és digne de veure una competició de xampinyons d'aquesta, o sigui, veient sortir la gent ja directament amb escrables i responent l'altre també amb un escrable, i això, bueno, posa la pell de gallina i dius jo aquí mai hi seuré.
I en 2 minuts.
I en 2 minuts, evidentment. Bé, l'últim... diguem-ne, l'últim detall o apunt que volia fer d'en Lluís és que també ha treballat, doncs, bé, o ha defensat doncs, el català amb els seus coneixements, sobretot a internet. Hi va haver una campanya primerenca, molt primerenca, que es deia Indexem en Català.
Que vosaltres veu promocionar i veu ser un factor molt important de l'èxit d'aquesta campanya.
Bé. En tot cas, bé, va sortir de la teva ment. De fet, encara es pot recuperar, o sigui, si aneu a la pàgina d'en Lluís, doncs per allà hi ha algun...
No l'hem dit, no, la pàgina?
No.
És molt llarga, és d'aquelles...
Ara mateix hi ha una via molt curta, que és latel.upf.edu.
latel.upf.edu.
Sí.
Molt bé.
Bé, doncs amb Indexem en Català es proposava als usuaris de col·locar el metaclassificador CatalanoK en els documents en HTML, l'encapçalament dels documents en HTML, doncs perquè els, diguem-ne, creixents cercadors d'internet o motors de cerca en aquell moment, AltaVista era el més espectacular, doncs detectessin que aquella web, que una web era escrita en català. Un altre sistema doncs, que vas impulsar i que va fer molt impacte a VilaWeb i sobretot en Vicent va ser el tema de la llista dels mots buits en català, que potser l'hauries d'explicar tu.
També la vam presentar, em sembla. Era la idea, mentre els motors de cerca no ens reconeixien específicament i en canvi teníem l'interès de trobar si en algun lloc algú havia penjat una pàgina web en català sobre un determinat tema, doncs era una mena de... d'etapa, com una interfície, una capa sobreposada en el motor de cerca perquè s'assegurés unes quantes paraules gramaticals després de tot un treball, perquè una que sembla òbvia, que és gairebé és impossible fer una pàgina sense utilitzar és accentuat en català, però resulta que aquesta paraula és una de les més freqüents en hongarès. De la mateixa manera, doncs, si poses ALS, té l'avantatge que no, aquesta contracció no hi és en castellà ni en altres llengües semblants, però en alemany sí, als Jeda, etc. De manera que vam d'anar buscant un subconjunt de, o una agrupació de paraules gramaticals que com més llarga era, més fàcil és que deixés de trobar algunes pàgines i formulada d'una manera booleana aquesta o aquesta i una d'aquestes més allò que tu cerques. Però va tenir un impacte bastant important.
Això per als oients que no acaben de fer-se una idea és un dels moments claus de la internet catalana. El Lluís va inventar, jo sol dir un algoritme, perquè així, com que s'assembla...
Una estratègia.
Com que s'assembla, una estratègia que era que si tu agafaves qualsevol cercador i posaves parèntesi, Obama, per exemple, tancaves parèntesi, més és, si no recordo malament, més parèntesi dels quan què, em sembla sí. que era, tancaves parèntesi, és a dir, si posaves això...
Bona memòria.
L'AM no hi era?
Podria ser, no ho recordo.
No ho recordo. Però si posaves això, el fet era que aquell cercador, l'Altavista en el seu moment, el Google després, allò que tornava era una pàgina sobre Obama, però en català.
En català.
I això va ser fonamental per a la internet catalana.
Podies deixar de recuperar una pàgina sobre Obama que no hi hagués la paraula és i almenys una d'aquestes, el quan, el qui, no ho recordo.
Si no recordo mal, era del, que, quan.
Dels, en tot cas. Dels, perquè del hauria estat interferit amb el gallec, no, amb el castellà, etc. Però això per un cantó va generar, és a dir, en aquell moment encara no era visible el concepte de xarxes socials, però tota aquesta feina de Google i tot això de dir hem d'aprendre, com més rebuscada sigui la petició que ens faci l'usuari, més coses ens està dient de com podríem millorar el servei i per tant fidelitzar-lo. I clar, al veure que de repent gent que buscava sobre temàtiques totes molt diferents posaven això i al veure que el resultat és que la majoria anaven a parar a IPs d'una determinada regió, això no cal ser una fura per deduir que aquí algú havia trobat alguna cosa. Si això li afegeixes que ja començaven a tenir moltes pàgines amb les metadades que deien que la llengua era el català, doncs si tu vols vendre i no tens prejudicis lingüístics, tu dius, escolta'm, aquí 50.000 editors de 50.000 pàgines s'han pres la molèstia d'afegir això. M'estan dient alguna cosa, però és que m'estan dient que jo puc obtenir un benefici d'això. És que jo puc afegir el meu... els criteris de cerca que puc filtrar pàgines en català. D'entrada, només refiant-me que les capçaleres aquestes siguin correctes, però esclar, jo tinc les 50.000 pàgines, per tant, només cal que extregui el vocabulari i comenci a veure quines altres pàgines tinc indexades en què hi ha el mateix vocabulari, una presència significativa del mateix vocabulari, i en canvi no tenen la capçalera, i a partir d'aquí anar fent.
I ara, perdona, el cercador, per exemple, Google, ara mateix, el filtre lingüístic, els filtres lingüístics que aplica, quan tu li dius restringeix la cerca al català.
Ells ja tenen funciona? En aquests moments identificadors de llengües. Hi ha empreses que venen en aquests moments, diguem-ne, dispositius que
Packs.
Tu pots acoplar.
A, ja no és el mateix sistema. O sigui, els mots buits, això ja ha passat.
N'hi ha molts, sí. Els mots buits té un gran avantatge, però és que, de fet, per exemple, jugant simplement amb la bateria de caràcters, la C trencada i la A amb accent obert ja ens separen del castellà. La I amb accent agut ens separa del francès. O sigui, que a vegades amb coses tan senzilles...
Però el punt volat, em sembla que només som els italians i nosaltres.
Llavors, si això ho acompanyes del fet, per exemple, que la presència de la N amb tilla normalment va associada a una majúscula, doncs, o sigui... que tu pots intentar comprovar que aquella pàgina, tot el que et fa nosa, normalment és onomàstica forana i, per tant, no contradiu el fet que la pàgina és en català. Però, sobretot, ara el que ja hi ha és... tots aquests dispositius que permeten oferir traduccions es basen en fer una identificació de l'estructura sintàctica, etc. Per tant, és molt fàcil. Sobretot tenint potència de càlcul, és una qüestió de segons, verificar que aquella pàgina en la seva totalitat et casa amb aquella llengua o no, perquè això és una cosa que avui en dia també són capaços de fer, veure que una pàgina pot oferir continguts en més d'una llengua.
Però en aquell moment va ser clau aquest treball per identificar el català i per fer-lo visible a nivell mundial, que és una de les claus de l'èxit del català a internet. Jo entenc que pel que tu estàs intentant ara amb Amics de la Llengua Oral i amb tot això és, no sé si es pot dir així, repetir la jugada, és a dir, bé, això en aquell moment tecnològic que va ser, això devia ser 97 o 98, sí. Vam encertar-ho, vam estar bé, vam entrar al pack de les llengües més preparades per a poder fer aquestes coses, i com si tu ara estigués advertint de que pel que fa a l'oralitat i tenint en compte que això pot ser un pas molt immediat, perquè per exemple Google ja està fent molts serveis que van són orals.
Però busca ja el català.
Però que exactament, això, que ahir han quedat endarrerits, és això, no?
Sí, 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 i el dèficit és molt més difícil de cobrir, és més laboriós, no és difícil, és laboriós, és extremament laboriós. Nosaltres necessitem centenars i centenars d'hores de noticiaris, de programes de distracció, de pel·lícules, de dibuixos animats, en què sigui possible sincronitzar l'àudio i el text escrit, perquè llavors ve darrere un amb un sistema d'aquests estocàstics que fan ara, que totes basen numerets, i si és capaç de llegir-se allò i entrenar-s'hi, ell mateix extraurà les seves estratègies per reconèixer fins on arribaran. Doncs ells mateixos després ho comproven, perquè si tu els ofereixes 400 hores, en fan servir 300 per fer l'ensinistrament i les altres 100 per comprovar fins a quin punt el sistema progressa o no progressa. Però jo parlo de centenars i de fet hauríem de parlar de milers d'hores. Llavors, el problema és que aconseguir que algú passi un text, avui en dia la part escrita, la llengua escrita, està molt ben documentada. El corpus britànic està progressant en ritmes brutals perquè ja han arribat a acords amb les editorials que els passen directament al suport electrònic. I aquí també segurament s'aconseguiran els diaris, doncs, l'Observatori de Neurologia Nostra i vaja, i tanta gent estan treballant sobre la base que cada nit es baixen els continguts digitals per escrit. Nosaltres fins i tot tenim un projecte que ja explicarem més endavant, que és el que en diem d'emergències ortològiques, que
d'emergències
ortològiques, sí, que és un joc de paraules, perquè aquí emergències vol dir les dues coses, vol dir que emergeixen i volen dir que són urgències. Intentarem que a les 7 del matí un periodista, quan engegui l'ordinador, es pugui trobar la llista de tots els noms i de les coses difícils de dir que han saltat al ciberespai en les últimes 12 hores.
Caram. Això és fantàstic.
Doncs, sí. Clar,
com es pronuncia? Jo sempre em veig molt, perquè així no hi ha molta cultura d'això, però jo sempre em veig molt la BBC, que em van passar una vegada el llibre d'estil de la BBC, i el llibre d'estil de la BBC deia que era importantíssim que la gent pronunciara bé, especialment els topònims i els noms de persona, i feia una especial incidència en el gaèlic i l'escocès i el galès. I era tan bèstia la cosa que deia, no digues mai un topònim gaèlic si no saps com es pronuncia. Donava un telèfon de la BBC de Glasgow per cridar, o d'Edimburgo, de no sé on, i al final deia, i si no estàs segur encara, el mòbil del cap de traducció de gaèlic de la BBC és aquest, i estava imprès el mòbil allà, i el despertes a l'hora que siga.
I pots trucar de nit, sí, sí.
Tot abans de pronunciar mal una paraula. Clar, això...
En el país del Xarel 10, doncs...
Estem anys llum d'això, no? Estem anys llum.
Sí,
però tu en concret, què proposes? És a dir, això dels Amics de la Llengua Oral, per exemple, què proposes? Que fas
jo el que proposo és muntar un voluntariat de persones que estiguin disposades a comprometre's a dedicar de 50 a 60 hores anuals, o sigui, una hora a la setmana, a treballar en alguns dels projectes, que n'hi ha molts, i que no són projectes que nosaltres tinguem com a urgències nostres. És a dir, que això ho promoc... Ho promou el Laboratori de Tecnologies perquè com que treballem en aquest àmbit som conscients de la importància que té, però nosaltres també ho fem com a voluntariat, diguem-ne, fora d'hores. I per tant proposem temes que no incideixen i que de cap manera busquen un benefici d'accelerar projectes nostres. Llavors, aquí hi ha des de la persona que simplement vol ajudar amb uns minuts de tant en tant i aportarà, per exemple, enregistraments de veus, no només els projectes que nosaltres considerem capdals, sinó que aquí hem recollit altres projectes que s'estan movent arreu del món. Per exemple, hi ha biblioteques de llibres llegits, gent que es presten a llegir en veu alta un capítol, i si en surten 8 ja tens el llibre, per invidents, per estrangers que aprenen la llengua, té moltes aplicacions. I en els vincles que trobareu a l'apartat de vincles dels Amics de la Llengua Oral, veureu doncs iniciatives d'aquest tipus.
Això també ho trobem a través de latel.upf.edu.
Sí, però ara potser seria llarg de dir, com que jo em refiava que solíeu
sí,
posar bueno, els vincles.
Sí, els vincles hi seran tots. Sí. És veritat. L'enllaç a la pàgina www.internauta.cat i en pau. Val, tens raó.
Doncs nosaltres el que farem serà canalitzar aquestes iniciatives, en el sentit que n'hi ha algunes que si no hi ha una massa crítica d'hores no té sentit. Llavors, en el moment en què tindrem uns quants voluntaris que s'ofereixin a fer de l'ordre d'una hora a la setmana de transcripció, els proposarem un tipus de textos. Quan en tinguem un segon paquet, uns altres. I així anirem cobrint etapes. O bé, hi ha altres idees que ens ballen pel cap i que es podrien promoure en el moment en què tinguéssim un nombre de voluntaris. Per exemple, tothom sap que l'Alcover Moll és una eina molt interessant culturalment, però que sempre ha despertat suspicàcies en el meu gremi perquè alguns dels col·laboradors potser no tenien la qualificació necessària, perquè d'altres vegades l'enquesta es va fer per correu i ho va fer el rector del poble, vés a saber com, potser inventant-se les dades, etc. Llavors, si nosaltres disposéssim de voluntaris, potser no a tots els pobles, però diguem a totes les comarques del país, des de Ontinyent fins allà dalt de tot i el que sigui, probablement podríem actualitzar aquesta informació. És a dir, com que ara l'Alcover Moll és a internet i hi ha les transcripcions fonètiques, es podria preparar un formulari en què aquests voluntaris diguessin fins a quin punt aquella pronúncia no llavors va ser inventada o llavors era fidel, sinó si avui en dia allò se seguiria dient d'aquella manera. Sabem que a vegades són paraules d'eines del camp, coses que ja estan en desús, però bé, si algú d'aquest poble hagués de dir aquesta paraula, la diria exactament tal com és recollida aquí. Bé, això són iniciatives que es podrien promoure en el moment en què hi hagués una xarxa de col·laboradors una mica espessa.
I què cal per ser col·laborador?
Doncs hem proposat a la web, hem proposat un formulari d'adhesió i unes explicacions, en el sentit que no busquem tampoc persones, no busquem lingüistes. I fem un...
Això és important.
I fem un raonament, i és el següent. Probablement amb un lingüista aconseguiríem que en 50 hores ens transcrivís 3 hores, perquè penseu que les xifres són desmoralitzadores. Nosaltres, la gent, quan comencen a treballar per nosaltres, triguen 44 minuts a transcriure un minut, ortogràficament, no fonèticament. O sigui, com un dictat. Escriure les paraules, una persona quan comença a treballar i amb que no dubti constantment, amb un ritme fluid, triga uns 44 minuts per minut. I quan ja té pràctica, és a dir, entrenada a l'orella, a donar-se de tots els detalls que normalment ens passen desapercebuts en la llengua oral, llavors arriba a vegades uns 30 minuts per minut. Això vol dir que per transcriure una hora, aquesta persona necessita 30. Grosso modo. Però hi ha altres coses que... Hi ha altres prioritats, en el sentit que si la persona que transcriu aquesta hora, si està tot un any, i a sobre és una persona amb inseguretat sobre el català, algú podria pensar que això no ens servirà de gaire res. Bé, si ens haguéssim de refiar d'aquesta persona, potser tindríem aquest problema. Però avui en dia hi ha tècniques, si tens prou voluntaris per fer que el mateix fragment l'hagin transcrit dues persones diferents que no es coneixen, que no treballen. Llavors, que els dos s'hagin equivocat a la mateixa paraula... És molt improbable. I si passa,
senyal de
no vol dir que ens passi desapercebut, perquè després hi aplicarem eines de validació, i que els dos hagin coincidit en la mateixa paraula té un valor. I els llocs on no han coincidit també té un valor. I si l'un és d'occidental i l'altre és oriental, té un valor. I si l'un és un Erasmus que s'està preparant a Suècia per venir aquí i està fent-ho com una manera de practicar, té un valor. És a dir, quan haurem tingut centenars de voluntaris transcrivint i podrem detectar per la doble validació les diferències, d'una manera molt senzilla arribarem a tenir el text correcte. És a dir, amb molt poc esforç addicional tindrem el text correcte. El text correcte no és procedent parlar de correcció. El text fidel. Però a més tindrem molta informació sobre aspectes en què la gent s'equivoca, que tindran seran útils pels sistemes de reconeixement de veu, seran útils pels sistemes de suggeriments dels verificadors ortogràfics, seran útils pels que fan manuals d'ensenyament, poder recopilar tots els, perquè aquí volem arreglar també els dels lectorats, tenir els errors que solen fer els suecs, els errors que solen fer els alemanys, els que solen fer els francesos, tot això són coses que, si aconseguim una massa crítica, apareixeran com bolets d'una manera sola i que, en canvi, tenen un valor, és a dir, que tenen, que aportaran molta informació.
I la massa crítica de què estem parlant? Quan són?
Depèn, per cadascun d'aquests...
Vosaltres ara el que feu és demanar-li a la gent de dir, escolta, si voleu dedicar una estona a la setmana a ajudar-nos a entrar dins d'una màquina, interpreta que tot això és un servidor que grava les veus...
No, o treballar amb el teu ordinador i ens ho enviaràs quan acabaràs.
Bé, però vull dir que al final tot això va parar a un gran servidor, on anirà allò, un pou on van caient totes les frases, i d'ahir és en el futur... O sigui, això és com una qüestió bàsica, no?
Ara a partir diuen repositori d'això.
Com un repositori, a partir del qual vés a saber què aconseguirem trobar, però segur que apareixeran coses.
Sí, serà feina feta, no?
Sí, i nosaltres el que creiem és que hauríem de tenir una cinquantena de persones per començar, però partint de la base que hi hagi un efecte eco, o no sé com en diuen això, un efecte crida, i s'hi vagi afegint més gent. Però és que fins i tot en la presentació que fem apel·lem a la possibilitat que hi hagi persones que els agradi la idea, no es vegin en cor ells mateixos de transcriure o tal, i que facin, per exemple, de promotors. Aquí, per exemple, un col·lectiu ideal per nosaltres i que hi haurà gent que seran bons per arribar a aquests col·lectius són la gent que es reuneix, els jubilats que es reuneixen a les llars de la tercera edat, que tenen ordinadors i que moltes vegades no saben què fem les hores del dia. Si aconseguíssim convèncer una llar de jubilats per comarca a muntar un treball cooperatiu entre ells, tu faràs els dilluns, jo ho faré els dimarts, i que una colla de persones s'engresquessin entre ells mateixos, a nosaltres ens sembla que la disponibilitat, el voluntarisme i la tecnologia que ara hi ha a moltes llars d'avis podrien ser una punta de llança molt poderosa. Doncs bé, el que ens falta és que nosaltres no podem anar, perquè insisteixo que també per nosaltres això és voluntariat. A la millor el que surt és això, un professor d'institut d'un poble que diu, nois, jo no em queda més temps, entre altres coses perquè vaig a fer no sé què a la llar d'avis. Doncs escolta'm, aprofita quan hi vagis i mira de convèncer uns quants, perquè doncs d'aquesta manera aprendran català, perquè he parlat de doble validació i no he dit que això a més pot tenir un feedback. Doncs ara aprofito per dir-ho, és a dir, que el fet que una persona transcrigui amb els seus coneixements limitats no ens impedeix de després fer-li arribar una mena d'informe que digui, miri, aprofiti per com una mica com a retorn del seu servei, li fem saber que això que ho va posar així, ho hauria pogut posar així. Això el mateix es podria plantejar en el cas dels lectorats. En el cas dels lectorats, nosaltres podríem pensar en un dispositiu que ofereixi un noticiari a 30 estudiants de ciutats diferents, que cadascun d'ells transcrigui unes quantes frases i que l'endemà, després d'haver fet aquesta comparació entre les 30 transcripcions i si convé una revisió, els arribi una mena de diagnòstic dient, miri, això ho havia d'haver fet així, tal, i si clica aquí ho podrà tornar a sentir. De manera que en la mesura en què comencem a tenir, és allò de menjar amb bé la gana, en la mesura en què comencem a tenir massa crítica de gent, tindrem massa crítica de materials. Aquesta massa crítica de materials atraurà altra gent o hi haurà gent que se'n voldrà beneficiar, perquè també és un altre compromís per part nostra. Totes les aportacions que la gent faci quedaran en el domini públic. Qualsevol equip de recerca, qualsevol empresa...
Això t'anava a dir, que aquestes coses valen molts diners. N'hi ha gent que pagaria molts diners per aquest tipus de coses, però tu en concret sempre t'has distingit i... Per abusar el domini públic, és a dir, no,
és que
no et fa ric,
ha de ser així. Bé, també sóc usuari de l'Open Office i em sento molt ben servit, em costa 0 euros i em dona les mateixes funcionalitats que altres han de pagar 100 euros per tenir, o han de piratejar i quan tenen un problema no saben a qui recórrer perquè no són usuaris legals. Jo crec que un dels guanys que ens ha portat internet és aquesta cultura cooperativa que ens ofereix els millors programes, a vegades amb un pagament simbòlic, allò del beerware, per exemple, l'autor que et demana que simplement que et beguis una cervesa a la seva salut, o que li enviïs una postal o coses d'aquestes, o que cobren quantitats relativament petites. Encara que jo, per exemple, ara m'estic plantejant de donar-me de baixa d'algun d'aquests serveis que fan militància contra Wikileaks, sense saber, no acabo de tenir clar si això de Wikileaks és una moguda. Sí, és un altre tema. Però,
això una setmana després farem un especial de 7 hores.
Però clar, que algú s'hagi atrevit a censurar el pagament i hagi posat... Sí, sí. Jo, a mi, em m'està fent reflexionar.
Estan passant coses molt ràpides, jo només deixo un pronòstic. La pròxima guerra serà entre els Estats Units i Islàndia. Imagineu-vos els portaavions americans, la sisena i la setena flota, intentant invadir l'illa d'Islàndia. Això en parlem una setmana d'aquestes.
Bàsicament, però... la defensa d'Islàndia depèn dels Estats Units.
Això no m'ha dit, no té exèrcit, ja estan allà, ja tenen allà.
Estem parlant d'una altra classe de guerra. Lluís, bé, se'ns ha passat l'hora, més o menys, però com que tenim l'avantatge de que això ja és podcast només... Si necessites dir alguna cosa més, perquè a vegades que se queda alguna cosa al calaix.
El resol,
dis-lo ràpid i així explica'ns de què és.
Doncs és una mena de diccionari fonètic de l'estàndard flexible, que és el model que la secció filològica va proposar l'any 90 per intentar calmar les tensions entre els partidaris d'un model més, diguem-ne, estàndard, però en el fons barceloní, i els que creien que els mitjans de comunicació havien de donar cabuda a molta, com més variació dialectal millor, i el resultat d'això és que el pobre periodista, que en un moment determinat ha de dir una cosa, no acaba de saber si allò és àmbit general o restringit, si ho ha de dir de la manera pròpia o de l'admissible, o de la formal o de la informal. I hem preparat una eina adreçada fonamentalment a totes les persones que en un moment determinat tenen un dubte sobre com han de dir una paraula, per exemple, perquè van a un diccionari A i ho posa d'una manera, i va a un diccionari B i ho posa d'una altra manera. I diré un exemple molt senzill. Oxigen o oxigen. Aquesta paraula la pots trobar transcrita fonèticament en el mateix alfabet fonètic internacional, per tant, no pots dubtar que sigui un problema de convencions en un diccionari sonor i en l'altre sord. Un dels diccionaris dirigit per un ex-president de la secció filològica i l'altre dirigit per un ex-secretari de la secció filològica quan l'altre era president. Per tant, no pot ser un problema d'autoritat, sinó que és una qüestió que la llengua és viva, la llengua ofereix molts nivells i molts usos, i un autor li ha semblat que havia de reflectir una cosa més formal i l'altre li ha semblat que s'havia d'acostar més a la forma viva, però el periodista no té per què saber-ho, això.
I nosaltres, amb aquest producte, resoldre això.
Volem arribar a això. Llavors, de fet, hi ha un projecte anterior que es va dir Solc, i aquí hem fet un joc de paraules amb el resolc, perquè és una evolució del Solc, però centrada...
Però això ja funciona.
Està funcionant, sí.
A iulaupf.edu?
També trobaran el vincle i...
Ja el posarem.
Ja el posarem a la pàgina. Sí.
I pretén ser un concepte web 2.0, és a dir, que els sistemes van que el sistema ofereixi uns serveis als usuaris pel fet d'identificar-se, que és que aquests professionals, correctors de ràdios, directors de sala de doblatge, professionals de la publicitat, poden deixar la seva opinió sobre una solució que no els agradi. Jo, per exemple, en aquest cas que acabo de dir, doncs jo trobo que aquesta és la que hauríem de fer servir més freqüentment, i un altre li pot replicar. Però, a més, com que 12 milions de transcripcions no es poden validar, ni l'anglès es pot permetre de pagar en un projecte perquè algú revisi 12 milions de transcripcions, nosaltres confiem que la pròpia informació que ens deixen els usuaris, el fet que una sèrie d'usuaris qualificats, és a dir, persones que sabem que tenen uns coneixements, un Oriol Camps de Catalunya Ràdio, un no sé què, que siguin usuaris i resulti que han visitat aquella paraula, perquè així ens consta, i no han cregut que calgués opinar en contra d'aquella transcripció, doncs,
ja vol dir,
al cap d'un temps nosaltres podrem fer que paraules que no s'han... S'ha revisat aproximadament un 1% del vocabulari amb unes tècniques de control de qualitat que ens donen molta confiança. Però, clar, quan, a més, d'aquí 10 anys l'hauran visitat 50 persones i totes 50 ho hauran trobat bé, doncs allò donarà un factor addicional de confiança. I, a més, també esperem que això servirà, per exemple, perquè la propera vegada que la secció filològica es plantegi modificar perquè calgui actualitzar o perquè sempre hi ha coses que cal tocar a la proposta d'estàndard oral, doncs tindran una cosa que llavors no van tenir, que serà una estadística dia a dia, hora a hora, més a més de quines paraules els professionals han cregut, han tingut dubtes i han volgut consultar. I per tant això els permetrà focalitzar molt bé els problemes.
Perfecte, doncs fins així hem arribat, si et sembla bé.
Jo no pararia mai.
Però hem de parar, perquè si no la gent que ens escolta pel podcast està dient ara hem de parar. Una setmana d'estes parlarem de Wikileaks, ho promet, i de la guerra entre Islàndia i Estats Units futura.
I un altre d'Escrable.
Això el que podríem fer és un reportatge de VilaWeb Televisió un dia. Seria xulo fer una nit d'aquestes.
Lligueu amb l'Oriol Comas, que és el culpable que hi hagi el joc en català, i el diccionari, que és el promotor. Bon.
Em prenem nota.
I per part meva, dir-vos que per mi això és com anar al psicoanalista, però a sobre sense pagar, o sigui que és fantàstic.
Lluís Di Seguirre, com sempre, moltíssimes gràcies per estar aquí a l'Internauta. És un gran plaer tenir-te de tant en tant. I gràcies, sobretot, per la feina que feu, que en feu molta i molt ben feta. Gràcies. Anna Boluda, ens veurem una setmana d'aquestes.
Fins la propera.
Martí Crespo, ens trobarem la setmana vinent, així a l'Internauta. Tots els oients ja ho sabeu, cada dimarts a la vesprada, www.linternauta.cat i www.vilaweb.cat trobareu el podcast de l'Internauta, aquest podcast que Jordi Vendrell es va inventar com a programa de ràdio el 1995.
L'Internauta. El fem perquè podem.